Benvinguts de nou al podcast dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. Jo sóc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Encetem el tercer capítol del Tamborí, el darrer capítol dedicat a la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, revelarem dues sardanes més, perquè en el Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que tenim altre cop avui a la taula, que tal Xavier Pagès Corella,
bon dia, Arnau.
Francesc Assú,
bon dia.
I Antoni Ros Marbà.
Hola, bon dia.
Abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem a qui ens escolta que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat. Quina valoració en feu de les sardanes presentades a aquesta categoria? Quina valoració general, de la qualitat general que tenen aquestes obres que han presentat?
La valoració jo crec que és òptima en aquest sentit, sobretot les escollides, evidentment. Les hem escollit també perquè a partir d'aquí hem vist que hi ha una qualitat que val la pena que es reconeixi. Jo crec, de tota manera, que ja ho hem dit una altra vegada, algun altre dia, que n'estem veritablement contents de que la gent jove escrigui, que comenci a escriure bé.
Autors joves, en efecte.
Sí, sí. Mm-hmm. En aquest cas, per exemple, evidentment, el tipus de la nostra música que necessitem de cara al futur, la gent jove, que s'hi faci, de tota manera, i que la cobla i la sardana al mateix temps és una bona carta de presentació de la nostra música i de la nostra tradició musical. Diguem-ne, la sardana, com a missatge sonor, podríem dir, que surt veritablement del camp popular català, diguem-ne, de tota la seva pròpia història. I tot això ens representa, i el cant català, que ho hem trobat tantes vegades en tantes sardanes, per exemple, que han escollit, començant pels grans mestres també, un tema determinat, i en aquest cas recordo Joan la Bota de Grinyón, que treu una sardana, recordo el nom, però que surt a partir d'un tema determinat català. Vull dir, és un petit senyal, o petit, potser no tan petit, és un bon senyal, diguem-ne, d'identitat de la nostra música i posat, diguem-ne, a partir d'uns ingredients de la bona escriptura i que aquesta música es revaloritza a partir de la sardana i a partir de bons compositors que en fan de la sardana també un clam de què és la nostra música.
Doncs, si us sembla bé, escoltarem les sardanes d'avui, que recordem que han estat enregistrades per la cobla La Principal del Llobregat i dirigida per Marcel Sabater.
La selecció.
L'anàlisi de les sardanes del tercer capítol de la categoria musical jove la farà avui l'Antoni Ros Marbà. Quina és la primera sardana que has escollit?
Sota el far de Calella. Mm-hmm. Sota el far de Calella és una sardana, evidentment.
De Carles Alcaide,
sí,
compositor.
No conec aquest Carles Alcaide. Bé, pràcticament, possiblement, en conec molt pocs d'aquesta gent.
Mira,
és jove
de Santa Coloma de Farners, nascut l'any 2002.
Ben jove.
Ben jove, i tant
ben
que sí.
Ben jove.
Molt bé. Què en podries destacar d'aquesta sardana?
Aquesta sardana, aviam, comença amb una mena de tocs de fanfària, mm-hmm. Després, evidentment, aquesta sardana es desplega. Sembla ser que el compositor s'inspira a través d'unes anècdotes, diguem-ne, que podríem dir que ens validen aquest principi de com a petit poema sinfònic que s'ha tractat a la sardana.
És una obra programàtica?
És possible que hi hagi una part programàtica en aquest sentit. Bé, tot això està molt bé, però després el que necessites també és que després això musicalment funcioni.
Clar.
Jo crec que funciona. Crec que funciona. Que l'anècdota, tantes vegades que veu el compositor en veu una d'anècdota, però quan tu l'escoltes, això, potser pots veure altres tipus d'anècdotes de la mateixa obra. Jo crec que és una sardana que està, en fi, que val la pena escoltar-la i tenir-la en consideració, com hem tingut nosaltres. Jo crec que té uns valors determinats que són palesos i podem veure que comença la sardana, diguem-ne, que explica moltes coses que possiblement nosaltres hi podem veure, el compositor en poden veure moltes altres des d'una altra perspectiva, però evidentment que després acaba, la sardana acaba d'una manera bastant explosiva també i fes un final de sardana esplendorós també. Carai. Jo crec que val la pena que l'escoltem. Potser no cal que entrem més en detall intern. L'harmonia està ben posada a dintre, cosa que és important, i l'instrumentació és excel·lent.
Doncs bé, recordem que estem parlant de la sardana de Carles Alcaide amb el títol de Sota el far de Calella. Escoltem-la ara, fixant-nos justament amb aquesta instrumentació i aquest final explosiu que ens explicava l'Antoni Ros Marbà. A veure si podeu identificar tots aquests elements. Sentir aquest final explosiu de la sardana Sota el far de Calella de Carles Alcaide. Francesc, Xavier, què tal? Algun comentari sobre la peça?
Home, estàvem dient aquí que es nota que el Carles és trompetista, perquè...
Per l'exigència del paper?
L'exigència del paper, per els solos...
I el protagonisme, no només exigència, sí, sinó que... Sí, és picades d'ullet constant a la trompeta. Sí.
Abans aquí també heu fet referència a inspiració de sonoritat americana, citant a John Williams en algun moment, al jazz...
Clar, és que John Williams és un referent constant, és que no tenim poca cosa a fer amb el John Williams, és un far, diguéssim, mai millor dit, un far que tenim sempre en el punt de mira.
Molt bé, doncs, Toni, seguim. Quina és la segona seleccionada per analitzar? Flor de juny.
Flor de juny, de Santi Martínez. També és un jove compositor.
De 20 anys, és de Barcelona i té 20 anys.
20 anys.
20 anys, sí.
Molt bé, molt bé. Crec que és un compositor que és una bona promesa.
La sardana,
hi ha molts elements a dintre. Passen moltes coses. Aquestes ganes també que hi ha del compositor de voler demostrar el molt que pot aportar. I això ho veiem bastant clarament en aquesta sardana. Hi ha molts elements aquí, no vull dir que siguin ni molts ni pocs, però hi ha molts, per exemple, aviam, que ni molts, diguem-ne, és per empitjorar-ho, ni menys és també per menys pres. No, són aquests elements que ell els engloba i surten, i crec que és una sardana que es pot escoltar, es pot mirar, és una òpica molt interessant. Funciona molt bé en el sentit que després, evidentment, també agafa empenta, i bé, i acaba molt bé, també. No vull entrar més en quant a detalls, que se'n poden dir molts. Evidentment, també hi ha el tenor, per exemple, que s'expressa, i després, evidentment, hi ha molts diferents aspectes rítmics per entremig. Quant a escriptura, i quan, per exemple, que hi ha aspectes molt dinàmics en la seva pròpia escriptura, inclús al final de tot, de cara als fiscorns, amb una gran pujada d'aquestes que fan que, en fi, que l'obra a la sardana tingui caràcter fins al final. La flor de juny m'inspira, em diu qualsevol cosa a partir de la primavera, una mena de flor de primavera, en aquest cas.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim ara a escoltar la sardana Flor de Juny de Santi Martínez i fixem-nos justament en tots aquests elements que ara ens explicava. Doncs això era Flor de Juny de Santi Martínez. Francesc, Xavier, què tal? Algun comentari?
Bé, jo trobo que està molt bé. Estan comentant aquests... que ho fa diverses vegades a la sardana, hi ha uns girs harmònics que et fan com...
Inesperats.
Inesperats, totalment. Mm-hmm. I, bueno, crec que li donen un toc també de... et manté atent, no? Perquè quan et passen aquestes coses inesperades, el cervell fa... Ups! Aquí està passant coses.
S'activa alguna cosa,
sí,
algun mecanisme.
Alguna cosa i et crida l'atenció. I et va despertant. Jo crec que és un dels punts també interessants de la sardana, sí.
Molt bé, Francesc.
Sí, exigent en quant a instrumentació, el cant de tenora anant a buscar alguns aguts d'aquests que s'han de controlar bé. Però és una sardana plena. Mm-hmm. Plena, plena.
Fantàstic, doncs seguim endavant amb una nova secció.
La copla en un minut.
Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de copla d'avui. Descendent directe de les antigues xeremies, és un instrument completament de fusta i de so clarament inconfusible. Dins la cobla, molts el consideren el segon gran protagonista al costat de la tenora i és especialment característic el diàleg que s'estableix entre aquests dos instruments, alternant-se i responent-se mútuament. Bé, sabeu de quin instrument estic parlant?
Crec que sí. El tible.
En efecte. L'instrument protagonista d'aquest capítol és el tible. El Termcat defineix el tible com un instrument aerofon del grup de la fusta propi de la cobla, semblant a l'oboè, però de sons menys suaus. Una manera curiosa de dir-ho.
Un eufemisme. Sí.
Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la cobla d'una potència única, amb un so absolutament inconfusible. Alguna anècdota vinculada amb el món del tible?
Home, controlar el tible implica controlar el volum general de la cobla. És a dir, quan sentim una obra que, diguéssim, posem ja una cara una mica de llimona agra, és perquè probablement el tible està disparat. Val? El tible és un instrument que, curiosament, al contrari que l'oboè, quan més agut va, més s'aprima el so, més es fa petit, i el tible és exactament el contrari. És a dir, no podem demanar un do sobreagut. Sí, podem demanar un do sobreagut a l'oboè amb matís piano, però no el podem demanar al tible perquè és impossible. No? No,
tècnicament no es pot fer. No, es pot anar
no, no. És a dir, és un instrument d'una capacitat de buf, per entendre'ns, molt important.
De missió de so. De,
i per tant s'ha de tenir molta cura a l'hora d'utilitzar els aguts en el tible. No?
Ara, l'oboè és cert que el registre greu obre.
Exacte.
I els tibles i els tenors també, aquesta
també,
és la veritat.
Ho obren tot, aquests.
Obren baix i em deia, no sé si me'n recordo, si el mateix mestre Toldrà, diu, vés en compte com fa el segon tenor, quan el fa servir molt greu, sembla una oca.
Sí.
Oh, sí, sí. I s'ha de fer. O sigui, els segons tenors, que ho saben retenir molt bé, però de tota manera s'ha de ser... Segon tenor ha de ser, no és una prograda, però ha de ser molt bon instrumentista, també, que sàpiga controlar molt bé el registre greu.
I el segon tible.
El que passa que tenim un tema que jo crec que és important dir-lo. Que és que, en el fons, estem lluitant contra l'essència de l'instrument. És a dir, aquests instruments, en el moment que van ser concebuts, van ser concebuts amb una finalitat molt clara, que és que tocar a l'aire lliure, potser no tots els dies, però una de les seves funcions és tocar a l'aire lliure, que se senti bé a la plaça, que tothom quan balli li arribi el so amb la intensitat suficient perquè causi el ball i el facin amb... si arribi el que ara seria l'equivalent a anar a un concert de música moderna i que aquells altaveus que hi ha et fan com vibrar tot el cos, no? Evidentment no és aquesta mateixa sensació, però és que quan balles necessites que el so t'arribi, no? Clar, nosaltres això s'ha anat estilitzant, no? Amb un procés amb els anys, que els compositors hem utilitzat aquesta formació que inicialment va tenir aquesta finalitat, podríem dir, fonamentalment, doncs l'hem estat dirigint cap a la sala de concert. Clar. I clar, aquí ens trobem amb una contradicció, no? Que és que estem intentant aconseguir aquests instruments que originalment estan pensats per això i els volem refinar, els volem obtenir unes dinàmiques que estiguin al nivell d'una sala de concerts tal com ha de ser.
Domar la bèstia.
Hem de domar una mica la bèstia. Llavors, clar, nosaltres, la nostra feina és aquesta, justament, tant dels instrumentistes com dels directors a l'hora d'exigir i els compositors a l'hora d'escriure, és a dir, que buscar els registres adients, doncs, perquè els instruments sonin el millor possible en el moment que se'ls vulgui fer sonar, i com estava comentant molt bé Francesc, doncs que si necessites un piano, no el posis en l'agut, perquè necessites... En l'agut no hi pots sonar piano, en el cas del tible, i les tenores els hi passa el mateix, no? Llavors, hem de trobar un equilibri entre aquesta essència que dèiem, no?, i el que l'hem anat convertint amb els anys, que també està molt bé que hi sigui, però bé, ens trobem amb aquests problemes, sí?
També és veritat que hi ha un tema que hem millorat moltíssim amb el pas dels anys, que és la categoria dels instrumentistes.
Clar.
És a dir, als anys 50, posem pel cas, l'instrumentista de tible era segurament un instrumentista que després d'haver après a fer anar les notes, haver aconseguit una canya mínimament potable i que algú, l'amic del poble, li hagués ensenyat una mica com funcionava, pujava dalt d'un escenari i començava a tocar. Ara tenim gent preparada, gent que surt de conservatori i gent que lluita precisament o que és molt conscient, en el cas dels tibles, és molt conscient de l'instrument que té i, per tant, són gent molt preparada de cares a treure un bon so d'un instrument que ells mateixos de vegades diuen el terrible en lloc del tible, no? D'un instrument que és una bomba de rellotgeria si verdaderament el toques sense rumiar, sense pensar.
Sí, en veiem, per exemple, que hi ha algun instrumentista de tible que també ha sigut instrumentista d'oboè.
Algun? Sí, n'hi ha.
I, evidentment, això facilita molt, que poden tocar molt piano el tible, i és una delícia poder escoltar això.
Jo conec algun instrumentista que és intèrpret d'oboè i de gralla.
També, sí. Bueno, és que estan
i al família, mateix temps, evidentment, perquè aquests instruments de canya, el problema també és l'afinació. Trobar la manera, encara que aquests instruments s'han millorat i al mateix temps, però hi ha una qüestió que l'instrumentista ha de saber orientar-se amb els que té al costat per saber trobar exactament quin és el seu paper a dintre, perquè no tot ho poden fer els mitjos forats, diguem-ne, o les claus, per dir-ho d'una manera. Hi ha d'haver-hi el control, que no és fàcil. S'ha de dir que no és gens fàcil.
I quan més agut és l'instrument, més costa, sí.
I també val a dir que els greus no són fàcils, tampoc. És a dir, el greu en un tible és un... És a dir, demanar un la o un sí en un tible, això que dèiem als anys 50, era sentència de mort, pràcticament, sí. Perquè era... La nota, si sortia a base de patacada, a base d'això, i en canvi ara tenen un control molt important d'aquestes tessitures.
Doncs ja ho sentiu. Si alguna hora gaudiu de la interpretació brillant d'un tible o d'un terrible, tingueu-lo amb més consideració. Seguim endavant. L'interludi. Donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la cobla. El tema d'avui aboca una pregunta important. Com es presenta el futur dels compositors joves i actuals? I també, com es presenta el futur de les compositores? Com ho veieu?
A veure, jo crec que amb el que estem explicant ja en aquests podcasts ja és evident que el nivell és molt alt, vull dir, perquè almenys en l'àmbit de la sardana que hem comentat hem trobat molts exemples de música molt bona i que realment ens augura un futur prometedor. Jo crec que en general, jo estic també donant classes al Conservatori de composició en general, no només és en l'àmbit de la cobla i de la sardana, sinó que és la composició així en general, i estan pujant gent molt, molt, molt bona, tant joves compositors com compositores. De fet, ara fa poc hem estrenat una obra ja a l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que una orquestració que l'ha fet una compositora, Legat Casals, i això, bueno, és una petita mostra de que estan pujant en tots els aspectes, no? El que s'ha de dir, que això és important, i jo crec que també ho podríem comentar una miqueta, a veure què us sembla a vosaltres, que és que l'ensenyament del que és l'escriptura per la cobla, no? No està integrada en el que és el pla d'estudis de composició.
Això és important comentar-ho. Clar, i denunciar-ho.
Exacte, perquè llavors jo crec que ja hem vist que hi ha un bon nivell, però és que si a més, a part d'estudiar, doncs, això que dèiem, que si l'oboè, que si el fagot, que si els violins, doncs, dins del pla d'estudis hi hagués inclosa aquesta part de l'estudi dels instruments de cobla i de la instrumentació de cobla en paral·lel, doncs evidentment el nivell encara seria una iniciativa individual de cada compositor, de buscar partitures, estudiar-les, etc, sinó de que ja li vindria una mica ajudat aquest procés des del conservatori, no? Nosaltres fem una petita, i el Conservatori del Liceu fem una petita pinzellada, això ja deixant de banda les aportacions individuals de cada professor a la classe, jo almenys ho intento fer a la meva classe dels alumnes que tinc, però també hi ha unes sessions comuns que es diuen el seminari de composició i que aprofitem aquesta assignatura per fer un parell de sessions almenys que els compositors tinguin un primer contacte amb la cobla, de que coneguin els instruments i de que els, si no tenen ja la llavor d'animar-se a fer-ho, doncs que puguin descobrir
que pugui emergir, que pugui emergir. Han de tenir la possibilitat de conèixer-ho per profunditzar-hi després. Sí,
sí. Plantar la llavor, que dic jo. I fins i tot hi ha compositors que venen d'estudiar de l'estranger, no? Que venen de Sud-amèrica, per exemple, que agafen una beca, el que sigui, venen a estudiar aquí, i que no hem sentit mai a parlar de la cobla, i venen, i els hi fas un seminari, no? Sobre instruments de cobla. Es queden com... Però això què és, no? És increïble.
Al·lucinen, no?
Al·lucinen, però moltíssim. I hi ha nois d'aquests que, i noies que s'han animat a escriure per a cobla.
Bravo.
Gràcies a aquesta petita pinzellada, sí.
Molt bé. Francesc, Antoni, què tal?
Bé, amb el tema de les compositores, clar, per exemple, ara hem tingut 6 sardanes finalistes, de les quals hi ha una compositora, no? És sempre complexa, però en aquest aspecte jo no separaria una cosa de l'altra. Hem de tenir exactament la mateixa manera d'entendre el concepte de tot plegat d'una manera i de l'altra. Sempre ha passat amb el tema de les compositores. També és veritat que sempre han estat com més històricament més amagades, no? Posem pel cas, però en aquest cas jo crec que els hi hem de donar tota la franquesa, tota la avinentesa, totes les facilitats perquè puguin escriure, puguin estrenar, puguin treballar, puguin entendre, puguin evolucionar amb el món de la cobla, com amb tots els altres, evidentment.
Jo veiem, de tota manera, que, mica en mica, també hi ha moltes instrumentistes de cobla que, mica en mica, han anat integrant-se, podríem dir, a la cobla. Hi ha hagut Fluvio Laires, després també alguna contrabaixista, després hi han començat a venir una tenora, un tible, inclús potser alguna trompetista. Val dir que les noies, mica en mica, s'estan integrant a la cobla. Aquest aspecte, per exemple, que els compositors de cobla, que són els que pràcticament han cobert l'espai, diguem-ne, dels compositors, mica en mica, les noies, senyores, comencen a participar-hi una mica. Jo crec que, de tota manera, s'ha de tenir la porta oberta d'una manera doncs, molt oxigenada, molt dispersa, al mateix temps, que puguin venir les compositores, que ja se n'hi fan cas. Ja ens coneixem, no diré noms, però coneixem doncs, compositores que corren la cobla, que inclús que són col·legues nostres, que ho veiem perfectament bé. O sigui que jo crec que, de tota manera, hi han d'haver-hi bones esperances de que podem tenir entre nosaltres més compositores i que tinguin veritablement una bona presència artística i que puguin estar dintre d'aquest ventall de bons compositors que està donant la música del cobla en aquest moment.
Esperem que sí. Donem pas a la part final del capítol d'avui.
La tria del jurat.
Ara és el moment de tornar a conèixer la tercera sardana finalista dels Premis Preludi. Donem pas a Francesc Assú per aquest moment decisiu, quan vulguis, Francesc.
La sardana finalista és Sota el far de Calella, de Carles Alcaide.
Doncs donem l'enhorabona a Carles Alcaide, que ja és un dels finalistes dels Premis Preludi. I aprofitem també l'ocasió per felicitar Santi Martínez per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Flor de Juny, un compositor també molt jove, del qual esperem una llarga trajectòria i moltes més sardanes. Tanquem el capítol d'avui del tamborí escoltant novament Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, tercer finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi. Thank you. Avui ho deixem aquí. Hem descobert dos joves talents que impulsen la música de cobla i la sardana endavant, Carles Alcaide i Santi Martínez. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.